I ara tot està per fer. Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 20 de novembre i just avui José Mourinho ha tornat a les banquetes. Estic devastat. Els que el volíem veure a la del Madrid, els que el volíem com a tècnic al Bernabéu, hem viscut amb tristesa com avui el Tottenham anunciava que és el relleu de Pochettino. Torna Mourinho a un equip que és a baix a la classificació, on el normal és anar cap amunt. Ja li agradarà això a Mourinho, arribar a llocs on la cosa no acabava de funcionar. I té un repte important, perquè és un tècnic acostumat a guanyar. El provocador número 1, un personatge, però també un guanyador. Bé, era un guanyador, perquè Mourinho ja fa 5 anys que no guanya cap lliga. I els seus equips cada cop han anat jugant pitjor. Els seus últims reptes han acabat fatal. I ara, a Londres, o es redimeix o confirma que potser, José, ja ha passat el teu temps. En tot cas, haurem d'esperar per tornar-lo a veure amb Florentino Pérez al Madrid. Bona nit, són les 11. Això és el club.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Amb Valverde va debutar el primer equip, però ara és Valverde qui no compta gens amb ell. A segona B s'ha acostumat a anar per terra una i altra vegada. A primera, diversos equips l'acollirien amb els braços oberts. Avui, Riqui Puig serà el protagonista de l'assemblea de compromissaris.
Doncs això serà l'assemblea de compromissaris, vindrà el Jovany de seguida i ens farà votar a favor o en contra de si creiem que Riqui Puig triomfarà. Jo voto sempre a favor de Riqui Puig. 11 i 2 minuts en directe, Esport 3 i Catalunya Ràdio. Una nit més amb moltes històries. El Barça de bàsquet ha apallissat el Fenerbahçe. De seguida anem al Palau, veuran amb el Víctor Rabanyini. Però avui un dels noms és José Mourinho, que ha tornat a les banquetes. Seurà la del Tottenham Hotspur. Us preguntem, què us sembla? Què us sembla que Mourinho torni i fitxi pel Tottenham? Quatre opcions, com sempre, @clubmitjanit, al Twitter del programa. Primera opció, no el vull ni sentir. Els que esteu farts de Mourinho i encara no ha arribat. 24% de les votacions. Segona opció, mola. Una Premier més animada. 30%. Fixeu-vos que està bastant igualat avui, això, eh? 24-30, tercera possibilitat. Estic trist, això és el que he votat jo. El volia el Madrid. Un 40%, doncs és l'opció guanyadora. L'última opció és compta amb el Tottenham. Doncs mira, no us veig gaire preocupats amb el Tottenham, que, per exemple, podria ser rival del Barça a la Champions. Té opcions de passar a vuitens. El Barça també ho farà, en principi, per tant, podria ser un rival del Barça. @clubmitjanit, allà podeu seguir votant i ens feu saber què en penseu. Jo vaig a la taula, que tinc aquí un estol de cadires per omplir i molts temes per comentar. Avui tenim dubtes, eh? Ara ho veureu, que tenim dubtes. Els dic que vinguin a la Sònia Gelmà, al Jordi Costa, al Carles Fiter, al Sergi Soler i la Laura Brugués. Endavant, sisplau. Show must go on, no tinguis por, és una versió d'aquest disc de la Marató fantàstic, de la que podrem, un disc que podrem comprar el dia 1 de desembre. L'1 de desembre podem comprar el disc de la Marató i aquesta és una de les cançons. Puja la cançó. I aquí veig molt fans de Queen. Doncs aquí sí que t'enganxem bé, eh? La Laura Rossell a les vespres et porta uns grups molt difícils.
Perquè porta Perales.
No t'agrada Perales?
Va tenir el seu moment.
Bé, doncs avui, amb aquest disc de la Marató, estrenant aquesta peça, No tinguis por, el 15 de desembre és la Marató, sempre interessant, però el dia 1 de desembre fem aquesta prèvia amb els diaris, podeu comprar el disc de la Marató. Mira que bé que ho he quadrat, eh? Sembla que faci Ràdio Fórmula en directe. Jordi Costa, bona nit.
Hola, bona nit.
Sònia Gelmà, bona nit.
Bona nit.
Una mica més de to. Sergi Soler, bona nit.
Bona nit.
I Carles Fiter, segur que has posat discos, tu.
Jo molt, de la manera vaig començar fent Ràdio Fórmula. Sí, sí.
Es podies presentar la cançó aquesta? No tinguis por del disc.
No, però m'agrada molt quan deien allò de puja el volum de la ràdio, que això t'agrada. no? Aquestes coses, això ho ballaràs aquesta nit.
Apuja el volum de la ràdio, de la tele, perquè la tertúlia d'avui ve acompanyada amb Laura Brugués. Bona nit.
Bona nit, Francesc.
A veure, diverses coses. Li hem de preguntar al Fiter si està angry o happy. Ho guardem, perquè el que segur que està
ja,
happy...
Ja avatar o no?
Ja, sí, clar, sempre. Ja holograma.
No, és un avatar, és blau.
És holograma, perquè els hologrames són monocolors. El que està content segur és el Sergi Soler, perquè avui el Barça de bàsquet ha guanyat de pallissa.
I el PSG ha palmat.
De pallissa, 89-63 contra el Fenerbahçe, que era un partit que a priori deies compte, perquè el Fenerbahçe sempre
és perillós. Veníem molt ferits, però no hi ha color. Partides a Higgins i a partir d'allà ja... Això... Molt bé el Barça.
Fenerbahçe...
Líder un altre cop.
Fenerbahçe aquesta temporada són més apassionants els temps morts que el joc.
Tenim la classificació de l'Eurolliga, és una jornada que, evidentment, encara falten molts partits per jugar, però com deia el Sergi...
No, bueno, avui ha acabat i demà comença una altra.
Ah, bé, exacte, demà comença la nova jornada. Sí, sí,
que ja
em compliquen la vida.
Superben organitzat.
Em compliquen la vida amb aquestes jornades que s'empalmen unes amb altres. El Barça, amb Anadolu Efes i Armani de Milà, és líder, amb 7 victòries, 2 derrotes. I després ve aquesta corrua d'equips amb 6-3, que són el Maccabi, el Xesca, el Madrid i el Khimki de Moscou. El Panathinaikos marcaria la línia de la vuitena passa amb 5 victòries, 4 derrotes, però bé...
I el Fenerbahçe 2-7. Està allà...
Sí, el Fenerbahçe comença a quedar ja una mica despenjat.
Que no quedi 8è i ens el trobem a quarts de final, a play-off.
És molt difícil, el Fenerbahçe que avui...
Vindrà la ratonera del Palau.
Avui ho ha... Clar, la setmana passada no vas venir, vas ser baixa i vas perdre una setmana interessant. Vols algun comentari?
Ratonera. Tenim una ratonera al Palau. No?
Bé, això va dir... Això...
Bueno, les rates viuen a la ratonera.
Tens el calendari 29 marcat.
29 de desembre. Ja vindran, ja.
Mira, crec que tinc el Labanyini preparat des, de la, des del Palau Blaugrana amb Abrines, un dels protagonistes d'aquest Barça de bàsquet. Víctor Labanyini, endavant, bona nit.
Barça 89, Fenerbahçe Sport Club 63, setena victòria blaugrana, el Barça que recupera el lideratge d'una Eurolliga molt, molt igualada, amb Àlex Abrines, que estarà d'acord amb nosaltres si confirmem que l'equip ha dominat el partit des de l'inici, no? De cap a peus, no?
Sí, crec que sí, crec que hem sortit amb molta intensitat, crec que millor partit i bueno, la constància de jugar en aquest nivell d'intensitat, de ritme, crec que no l'ha aguantat i bueno, per això el resultat. No?
Sí, sí, sempre un pas endavant, amb Corey Higgins molt encertat, les noves assistències de Delaney, les dues zones del camp. Jo no sé, Àlex, si el Fenerbahçe, que ara mateix mentalment està fora de la competició, està vivint un final de cicle o això és molt llarg?
Bueno, jo no diria al final. Sí que és veritat que tenint l'equip que tenen pues, pareix que no estan rodant i pareix que s'està acabant tot, però bueno, al final jo crec que tenen grans jugadors i bueno, haurem de veure, no? D'aquí 2-3 mesos si han aconseguit entrar una dinàmica millor de partits, de victòries i bueno, i poden lluitar pels play-offs, no? Però bueno, sí que és veritat que han començat bastant malament.
I tu com estàs en aquest nou cicle europeu?
Jo bé, molt content. Bueno, al voltant d'aquests grandíssims jugadors pues, no podia estar millor, no? Crec que tant com jugadors com persones són no puc dir res negatiu i bueno, si les victòries acompanyaven el tema bàsquet, pues, molt millor.
El Barça juga en 48 hores contra el Maccabi, ja és l'última pregunta, que està en un gran moment. Va dir el coach que aquest partit d'avui contra el Fenerbahçe serviria per saber on sou el mes de novembre. Podem treure conclusions? On sou?
Bueno, gairebé de tot. Crec que encara que ens queda molt per millorar, crec que estem fent molt bon treball i bueno, estem demostrant amb els resultats, no? O sigui que ara, bueno, a seguir treballant, seguir millorant, perquè bueno, crec que encara no tenim tope.
Gràcies, Àlex. Victòria, doncs, molt solvent de la Barça, que insistim, amb aquesta setena victòria, doncs, ocupa el liderat de la classificació, empatat amb l'Efes i l'Armani. Això no s'atura, és una marató, i d'aquí 48 hores tornarem en directe des dels vestidors del Palau Blaugrana en el teu programa, el Club de la Mitjanit, Francesc Garriga.
Però benvingut, Víctor Labanyini, i Messi amb victòries del Barça de bàsquet com aquesta. A veure, més coses de bàsquet. La primera, la penya.
La penya ha jugat també avui, ha perdut a la pista del Darussafaka, derrota per 92-86, per tant, derrota a l'Eurocup. I atenció, perquè això és d'ultimíssima hora, Pau Gasol ja no és jugador... Ja no és jugador dels Trailblazers. Acaba d'anunciar-ho ara. El club ha decidit que aplica una de les clàusules del seu contracte on deia que si la lesió s'allargava i no es recuperava suficientment, doncs es podia rescindir aquest contracte. I Pau Gasol, un dels esportistes més grans de casa nostra, amb la trajectòria que tots coneixem impecable, deixa Portland. Per tant, ell mateix ho ha penjat a Instagram també, diu que ara es vol concentrar en la seva recuperació. Recordo que parlàvem amb ell en aquest programa el mes de, no sé si era maig, juny, i ens deia que era molt important la recuperació, que el seu paper a la NBA depenia també molt de com es recuperés. Doncs bé, sembla que aquesta lesió li està fent més la punyeta del que segurament es pensava. Bé, estarem pendents.
Ha de ser de bon rotllo perquè crec que Gasol es queda a Portland
a fer la recuperació.
Al final de la recuperació, en tot cas, crec que el seu objectiu era arribar a Tòquio. I clar, si la cosa no avança...
S'haurà d'espavilar bastant.
Té 39 anys.
No, clar, és que es veterà.
És un mite, però té 39 anys.
Jo, els que en sabeu més de bàsquet, el meu dubte és si això obre alguna porta per Europa o... Si sí, no pot continuar
la
NBA,
si no... Jo crec que si no pot estar la NBA, tampoc pot estar.
No, però...
Físicament bé...
Sí, home, però ell diu aquí, em centrarem la meva recuperació.
És va, a dir, un cop
imagina't
digui,
que d'aquí dos mesos està ja recuperat. Quines són les opcions que té Pau Gasol?
Aquesta pregunta segur que se l'han fet als despatxos del Barça.
Sí.
Escolta,
sí, però no cal, eh?
No cal?
No.
Sí,
què vol dir no cal?
No cal. No, si físicament no està bé, no cal.
Home, ara
cal,
no, però si d'aquí dos mesos està recuperat? Sí. O tres?
Sí. Si fitxes a Gasol, el Barça de bàsquet acabarà jugant realment en una ratera, perquè s'haurà de vendre el pavelló, el vell i el nou.
Requalificar els terrenys.
Si ve demanar minuts, tampoc vindrà a demanar un salari...
Clar, però imagina't que hi diu, vinc a jugar per preparar-me pel joc de Tòquio, que és la meva última competició. No
les
sé.
Vegades que li han preguntat, ell ha fet...
A mesura que anava passant el temps, menys
fum i més
difícil.
Sí, sí.
Més difícil es veia. Bé, si hi ha alguna reacció més, això és d'ara, eh? El comunicat aquest és de fa minuts, per tant, si sabem alguna cosa més, us ho farem saber. A veure, que tenim moltes coses avui sobre la taula i hem tingut un debat intens que no hem resolt a la redacció. Però abans, Carles Fité, la pregunta de cada setmana. Angry o happy? Una setmana que n'hi ha hagut lliga, recordem-ho. Lliga de primera.
Diguéssim que... És que no puc estar happy, no puc. No puc estar...
Per tant, estàs angry.
Sí, no estic feliç. Estic
doncs es queda l'angry, Fité. Però per què estàs angry,
Fité? I m'emprenya. Exacte, sí, sí, m'emprenya. M'emprenya el que vaig veure ahir, la cosa aquesta de la Copa Davis, que està molt bé, però jo veure el capità, un dels capitans del Barça, a quarts de dues de la matinada, amb Jordi Alba i Neymar mirant un partit de tenis, és a dir, em enerva. Perquè dius, ahir no passa res, un dimarts... Escolta una cosa, el Barça juga dissabte a Leganés, que li ha anat perfecte que aquest senyor estigui a Madrid, i diumenge hi ha totes les finals de la cosa aquesta. És a dir, ja prevec que el Barça dimecres té un partit brutalment important de Champions.
No juga ell.
No, si el problema és, ahir Jordi Alba què pintava allà? Estava i Neymar sort que no ha vingut al Barça. Perquè ja veus Neymar que la primera que pot ja està aquí a dos quarts de dos de la matinada. Ostres, de veritat, Piqué, si vols ser empresari, sigues empresari, però de moment ets futbolista, tio, ets futbolista. És que no es poden barrejar les dues coses. A mi em fot nerviós aquesta història, aquesta campanyeta per Madrid tot el dia,
bé,
i és pendent d'una altra cosa. És a dir,
bé, angry.
Piqué futbolista, i quan acabis i et retiris, muntes tots els xous que tu vulguis. Però ara no, tio, ara no.
Bé, angry Fité, això està claríssim, però no comencem amb Piqué avui. Avui hi ha dos temes que m'apassionen. I he tingut dubtes, que és dir, què hem d'obrir amb Don José, que a mi em devasta, com si fos un cotxe de Guàrdia Civil, a veure el que no ve a Barcelona, a Madrid, a Madrid, però que no vindrà a Barcelona a jugar partits de Lliga, i Gareth Bale rient-se'n a la cara del Madrid, no? Tu no heu tingut aquest debat, també, el tot costa, amb què anar primer o no? Allà ho heu tingut més clar.
Sí, no hem tingut aquest...
Millor no fer preguntes. Bé, doncs
tingut... han fet una mica avui.
Però diríem que nosaltres...
Un amic del Sergi, també.
No t'ha agradat, eh?
Enganxada al final.
Ara entrevistat Mateu Lahoz, ho podeu recuperar a l'app d'Esport 3 i a la de Catalunya Ràdio.
Ah, molt bé.
Ja és el que falta.
Que per cert has fet hat-trick avui a Catalunya Ràdio, no? És el tercer programa on apareixes avui?
Sí.
A Catalunya Ràdio?
I espera't.
Però que a mi el que em sorprèn és que tu tinguis el dubte, perquè tu de vell ja em vas parlar i nit.
Ja, tant, però no prou.
No prou, eh?
No prou. Llavors, com que no hem arribat a... Laura, no hi havia manera d'arribar a la conclusió, hem dit, escolta, ho farem a sort. I jo he dit, jo vull una ruleta. Jo vull una ruleta tipus de la ruleta de la fortuna, eh?
Aquest programa serveix per complir totes les teves fantasies.
Sí, sí, absolutament. Llavors hem dit, anem a buscar una ruleta. I tenim una fantàstica ruleta. A veure si la puc mor una miqueta.
Ei, ei.
La destapo, eh? Destapo la ruleta del Club de la Mitjanit. Aquí la tenim. Benvinguts a la ruleta de temes que, si no els sabem resoldre, ho farem aquesta ruleta. Hi ha els diversos possibles temes d'obertura i la ruleta ens dirà amb quin tema obrim. Esteu d'acord a la taula que ho fem així?
Molt d'acord, sí.
Doncs faré girar la ruleta. I d'aquesta ruleta sortirà... l'obertura... El Sergi Soler no sap on està. Atenció, perquè avui...
Senyor Bax.
Obrirem amb...
Oh, sí.
S'ha quedat aquí. El programa d'avui del Club de la Mitjanit obre amb Gareth Bale. Gareth Bale.
No estan disponibles. Estan disponibles. No 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 estan disponibles per a jugar.
Doncs sí que estava disponible Gareth Bale, perquè ho va celebrar ahir a una fotografia que ha encès el madridisme de mala manera. I el Fiter, això, ho deu conèixer bastant bé, perquè, clar, aquesta bandera de Gales, Golf, Madrid, per aquest ordre, és bastant devastador.
Sí, però...
Us compte fixat... que hi ha un pro, eh?
Us heu fixat com ha reaccionat el Madrid?
Bé, el Madrid no ha fet res.
Perdona, el Madrid ha dit que segueix sent un grandíssim jugador...
Bé, de por, sí.
Va de col·locar, no?
Exacte. És a dir, em sembla que en un moment on tu el podries matar...
Hem tingut el debat de si fins i tot això és motiu d'acomiadament procedent.
Va, clar, però...
Clar, això en una empresa normal...
Evidentment,
és a dir... Suspensió d'empleo de sueldo.
Això en calent, això jo crec que en calent, això és per matar-lo i el que tu... Esportivament, fer-lo fora, el que tu vulguis. Però... tenir un valor com aquest, jo crec que el Madrid ha reaccionat bé en el sentit internament de dir aquest tio l'hem de vendre sí o sí. Aquest tio està cobrant 17 milions d'euros i aquest any ja s'ha vist que té més una barra immensa. Jo crec que la solució és que aquest diumenge, no? Juga al Madrid, diumenge.
Dissabte.
El facin entrar allò al minut 70 o així, perquè hi haurà una xiulada espectacular a tot el Bernabéu.
No jugarà.
Però ho sí, home, sí. Com...
El Bernabéu? Jo crec que no jugarà el Bernabéu més.
Però està disponible o no està disponible?
Sí, clar. Home, però realment el Madrid ara mateix està pensant en vendre'l. I ells estan molt...
Però el madridisme avui està molt
sí,
dolgut.
Sí, evidentment.
I Florentino no crec que li fes gràcia veure això ahir.
Cap ni una, i és una vergonya absoluta que un professional que cobra 17 milions d'euros al teu club foti aquesta broma... que no sé què és pitjor, que ho faci, que a sobre se n'enfoti, que a sobre ell li faci molta gràcia, que li preparin i hi hagi la voluntat de tot. És a dir, tot plegat és un autèntic disbarat que... Vaja, jo crec que et passa a qualsevol altre club i és indignant.
Jo crec que aquí al Barça i avui hi hauria hagut un incendi molt més gran del que hi ha hagut a Madrid, perquè efectivament és que no ha parlat ningú, no hi ha hagut cap comunicat.
Per això sí que, perdona, Sònia, perquè aquest punt del control que sabem que hi ha...
Recordeu el documental de Piqué.
Sí.
Que no li arriba la sola sabata, això.
Exacte, però és que m'estava imaginant...
tu creus que és pitjor el documental de Piqué que això?
No. Això és més greu.
Després de sentir l'Angry Fiter...
Això és molt més greu.
M'estava imaginant...
Però que es va liar aquí.
Diumenge... Gerard Piqué celebrant la Davis amb una bandereta que posés
tenis?
Davis, Supercopa de futbol i Barça, en aquest ordre. Vull dir, és que no. Jo crec que l'endemà Piqué tenis, no pot
Andorra,
trepitjar Barcelona.
Andorra i Barça, no? Perquè estàvem al...
Bueno, sí, sí. Si ho fes Piqué, segurament el president diria que està molt enfadat i que quan torni de la Davis
ja parlarem
amb ell i les broncarem.
Però tu no creus que aquí, seria molt més greu? Una situació així, jo...
Probablement sí, probablement sí.
Tinc la sensació que han reaccionat amb certa normalitat.
Però jo això, és a dir, ho comparem amb Piqué perquè és el referent més pròxim que tenim, però estic d'acord que és que no li arriba ni a una ungla. Vull dir,
no, no,
això,
no.
Jo això no és que no ho havia vist mai. És que quan ho vaig veure ahir nit, pensava que era una broma, un fake d'aquests que corren per les xarxes. Mm. Aquest tio és un galtes... i acomiadar-lo no, perquè el Madrid perd un actiu. Ara,
sí, però...
jo soc florentino
no
i de portes endins li foto una multa que li tremola les orelles.
Però jo dic que de portes en fora hem vist tots que ho han suavitzat.
Bé, el Madrid ha fet arribar que no passa res, no?
Exacte, i fins i tot l'altaveu mediàtic està molt tranquil, però per una qüestió òbvia, de l'interès primer és intentar vendre aquest jugador. No el mataran, perquè...
Sí, però una multa, aviam, si Dembélé per arribar tard...
És que fixeu-vos, escoltàvem, Zidane no està disponible, i llavors se'n va amb la selecció i està disponibilíssim i contentíssim. Llavors ha estat repassant l'últim mes de Gareth Bale i a més dolorós.
Home, és que és molt més greu això que en realitat la brometa d'ahir. La brometa d'ahir
no,
és que et fa ser la brometa de tota la
cirereta.
Però és molt més greu això.
Laura,
sí. El balanç.
Què t'ha semblat el mes de Gareth Bale? El més guapo, eh?
Déu-n'hi-do.
De contrastos.
Exacte, cara i creu, de contrastos. Mai millor dit. Gareth Bale amb el Real Madrid, si agafem com li ha anat tant a nivell esportiu, d'entrenaments i de partits, veurem que en l'últim mes, des del 19 d'octubre, 0 partits jugats amb el Real Madrid i 0 entrenaments amb el grup, perquè sí que estava per allà, però entrenar-se amb el grup res de res.
No està disponible.
No està disponible. Està allà, però no està disponible.
No entrena, perquè sale al campo, però no està disponible.
Va marxar a Gales. Va marxar a Gales. Nosaltres sabíem això de Zidane, que no estava disponible, però que tampoc estava lesionat. I ho ha demostrat a Gales, que no estava... lesionat perquè des de l'octubre, si agafem el mateix període de temps, des del 10 d'octubre, 4 partits amb la selecció de Gales i, per tant, fins a 7 entrenaments des que ha viatjat en dues ocasions amb el seu combinat.
Clar, això, aquestes xifres fan a cara encabronar més la gent perquè veuen que allà sí, aquí no, i que certament el que diu el problema de tot això és que aquesta bandera és divertida perquè és veritat.
Sí, sí.
Perquè és veritat?
Però a més és un senyor, insisteixo, que no té cap problema. És a dir, ell arriba al Madrid, és a dir, aquesta temporada, l'entrenador del Madrid, el primer que diu és aquest senyor, com abans marxi millor, si és avui, millor que demà.
Poc hàbil, també.
Exacte, exacte. I per tant, ell, jo cobro 17 milions d'euros.
Mira, hem parlat,
si vols, que marxi, vale.
Aquesta nit volíem parlar amb algú que el coneix molt bé. I no ha volgut fer una entrevista perquè diu, si dic el que penso, no l'ajudarem.
Algú que coneix molt bé, Bale.
Sí. Dius que si dic el que penso, no ajudarem. I si no dic el que penso, no val la pena fer l'entrevista.
Però ell mentalment sembla més fora que dins del Madrid, però també et dic que el Fiter deia avui el Madrid no ha reaccionat gaire perquè el que vol és vendre'l. Jo, un jugador que ha cobrat 17 milions d'euros i que, a més, professionalment se li està veient el que se li està veient aquesta temporada al Real Madrid i a les últimes temporades... Jo dubto que hi hagi molts equips a Europa que s'atreveixin a fer una gran despesa per ell.
El United.
No, o el Tottenham.
El Tottenham.
Sí, fixa't que el Tottenham ja està sonant, ja també...
Hi ha en Mourinho, li hauran de fer algun regal de Nadal...
El Barça, després de no fitxar-li res l'any passat a Pochettino, que ara...
També Pochettino pensa... Vaya terra.
Però, a veure, un moment, no se n'anirà. Però Bale no està malament. És a dir, amb Gales ahir, el protagonista està jugant bé.
I l'inici de temporada al Madrid...
Va fer alguns golets. Amb el Madrid també ho ha fet bé quan ha jugat. És a dir que... futbolísticament, jo crec que no és un mal fitxatge per segons quin club.
No, si no hi és, millor. Aquesta bandera
exacte, el Madrid és millor amb Bale.
No, jo prefereixo no hi sigui, perquè de sobte, amb una final de Champions,
fa
una xilena i guanya la...
O una final de Copa.
Crec que és el futbolista més sobrevalorat dels últims 15 anys.
Però que és un futbolista que té gol. Però ara mateix
el Madrid, que no té gol...
Amb el Madrid actual, Jordi, no és un jugador que s'obri, al contrari.
Té gol, té més gol que molts altres.
Però no que Rodrigo, potser. No dic que Rodrigo sigui millor que Bale ara, però a mi em sembla que donar-li bola a aquest tio és perdre el temps. És a dir, està jugant amb Rodrigo, doncs fes-lo jugar i que n'aprengui.
Avui aquesta foto ha generat a les xarxes, evidentment, molta joia i xerinola, Laura.
Sí, molt d'enginy, també, en trobar algunes d'aquestes banderes, també, amb paraules clau. amb les prioritats de clubs, per exemple, que han fet com el València, que el seu compte de Twitter, en anglès, això sí, ha posat una bandera del València en què hi podíem llegir unes paraules. No sé si ho tenim a punt.
Ara estarà. Sí? La màquina s'està carregant.
Hem vist el València, el Fuenlabrada, el Navalcarnero, i després això eren comptes oficials del València en anglès, en aquest ordre, València, Paella i Falles. Això és el Twitter oficial del València en anglès. Llavors hem vist el del Fuenlabrada, que deien nosaltres, ho tenim clar, orgull, humilitat, somos Fuenla, amb aquesta bandera també, amb aquestes tres paraules, i finalment el Navalcarnero.
M'agrada més el del Navalcarnero.
Sí, que juga a la tercera divisió, és de Madrid, aquest equip, i diu que per fer una bona olla del segador cal carn, cigrons i arròs. Això són comptes oficials.
Sí, però també es pot valorar també l'enginy del dissenyador i l'ús del paint.
Escolta una cosa, deixa...
És molt exigent.
Cadascú té el que té.
No podia agafar d'un altre to de...
Calla una mica, perquè ara sortirà el nostre, igual tampoc t'agrada.
Eh? No, segur que...
Però també ho criticarem.
Hi ha tios molt bons aquí, fent disseny.
De tota manera... quina necessitat hi ha d'arriscar-se? Cal València, que sí, podria haver fet un que es digués Anil Murti, Celades, València... per posar un exemple, faci això... Per què? Perquè trobis el Madrid i te'n fotis sis i...
Bé.
És cert que és una broma simpàtica, però segurament el Madrid li fa poca gràcia.
No a les bromes simpàtiques. No, si jo dic aquí... aquesta setmana que jugarem contra el Leganés i ja estan fent bromes a les xarxes...
Però Jordi, per tu és modest, no està bé el Navalcarnero, està bé que ho faci.
Sí, home, sí, el Navalcarnero sí.
O el club de la mitjanit.
O el club de la mitjanit.
El Betis, que està a punt de patar-se l'entrenador fent una conya... No. Jo...
Sí.
Molt a favor de passar-s'ho bé, però vigilant, perquè és que el següent en ser la riota pot ser tu.
Clar, això ha passat. Tenim alguna imatge més? O vaig a...
Sí, un meme d'aquests que aquest no és autèntic d'un club, no és un oficial, és d'un aficionat del Real Madrid que no estava massa content amb ell i per això li ha dedicat aquesta reproducció de la imatge d'ahir amb Rodrigo Vinicius i Bale en aquesta ordre.
Bé, nosaltres sí que hem fet la nostra opció. Rebo un tuit de Ricard Torquemada que ha gaudit molt amb la ruleta. Ricard, un petó des d'aquí. Demà intentarem superar-nos quan tinguis tu.
Crec que els dijous hauries de començar cada dia.
Una ruleta.
Amb ell, però ell fent anar la ruleta.
Clar, ell fent l'anar.
Sí.
Doncs espera't. Entrenadors alemanys.
Doncs espera't. Clar, això sí, encara li agradaria. Ricard, espera't, perquè encara en tenim més de frivolitats. Perquè el Club de la Mitjanit llença també a les xarxes dues fotografies. Una és ja muntada, que és Gales, Golf, Club Mitjanit, en l'ordre que vulguis. Això ho pengem a les xarxes, és la nostra fotografia, apareixem el Fiter, la Laura, el Costa, la Germà i el Sergi, fantàstic, tots molt somrients, però també la penjarem sense res escrit. Ho podeu escriure vosaltres i ens feu arribar què us desprèn aquesta fotografia.
El disseny està molt bé, lloc, el del Navalcarnero.
Està bé, no? El nostre disseny.
Impecable.
Bé, doncs això, penjarem les dues, la rotulada i la sense rotular. La que ens faci més gràcia l'ensenyarem per tele i l'explicarem per la ràdio. Ens n'ha arribat una altra, de Piqué, perquè ja corren memes de Piqué. Home, també, clar. I de l'Andorra i la Davis. Crec que el podem també repassar. Davis, Andorra, Barça, in that order. I surt Piqué amb...
Sí, amb la samarreta de l'Andorra.
Amb la samarreta de l'Andorra. I els jugadors...
Són els de Gales.
Són els de Gales, sí. Han canviat Bale per Piqué.
Però això de Piqué dona per molt debat. El Piqué, el Fiter està molt angri.
El rendiment, també. Una altra cosa és que el tio estigués impecable. Però diguéssim que no està impecable, eh? Està lent, no. L'altre dia ha de fer un placatge per se-li escapen els jugadors... Has de rendir el camp primer.
Que Piqué no està bé, estic d'acord amb tu. Que no estigui bé perquè té un club de futbol o està organitzant la Davis, a mi deixa'm que ho dubti. A mi em fa molta gràcia perquè jo crec que cadascú ha de tenir les seves rutines i a mi, a mi em va semblar molt malament que se n'anés a Orlando el dia abans de començar la Lliga, tornés i jugués. Perquè llavors sí que les qüestions dels seus business interfereixen en els interessos del Barça, però a mi... Si no falta cap entrenament i vaja...
Una altra cosa és que els entrenaments siguin a la carta, també, que això és el que em fa por.
A veure,
és un altre tema, però això no és culpa de Piqué.
No és per fer un autobombo.
Sí, autobombo. A Mundo Deportivo, demà.
Una entrevista amb Piqué, que es va fer ahir a Madrid, a la Copa Davis, i explica tot el tema aquest del descans, i ell diu que els dies de partit dorm 10 hores, que això li serveix per sortir de la rutina, que li retroalimenta... Bueno, ell explica la...
el seu parer al respecte.
Bé, Bale, que ens ha portat a parlar de Piqué, és un dels protagonistes del dia, va ser-ho ahir, avui també. L'altre nom del dia també té origen a Anglaterra. També té un origen a les Illes Britàniques, perquè és José Mourinho. Avui el Tottenham ha anunciat que ja tenia relleu per Pochettino. I no és un altre que un vell conegut. Un home que ens té acostumats a encendre les rodes de premsa, a ser irreverent, a parlar d'ell sempre. Don José, l'Special One.
Hello. It's for you. Wait a second, please. I can be a happy man or a very happy man.
E se não fosse para ganhar, eu não estaria aqui.
Por quê? Por quê?
Obrigado. What's your next challenge, Jojo?
Bye, guys.
For me and two for them. Respect, man.
Els recordem, en aquesta última etapa al United, on havia de demanar respecte, on les últimes rodes de premsa es van convertir en una cosa molt desagradable, doncs avui Laura ja l'hem tingut allà, col·locat amb la samarreta del Tottenham.
Sí, ha sigut la notícia del dia, eh?, que hem començat la jornada. Un Mourinho que fitxa pel Tottenham després que hi destituïssin a Pochettino amb el repte de millorar aquests resultats, perquè ara mateix l'equip anglès és 14è, a 20 punts del líder i, per tant, té una missió obligada. Ell n'és conscient, diu que des del primer partit vol guanyar i que, sobretot, se sent molt feliç.
No podria estar més feliç. I si no fos tan feliç com ara, no hauria vingut. Què puc prometre? Passió. Per la meva feina i també pel meu club. A la Premier crec que sabem on som i sabem que no volem ser en aquesta posició. Hem d'anar partit a partit. El primer partit el volem guanyar i així un darrere l'altre fins a l'últim. I a final de temporada veurem on som, però sé que estarem en una posició molt diferent a la d'ara.
José Mourinho, nou entrenador del Tottenham. Quan el veurem?
Doncs aquest dissabte ja. El primer partit serà l'estrena.
Si divendres tenim roda de premsa.
Divendres.
Va bé, també.
Sí. Portat a l'agenda. Repassem una mica el calendari que tindrà Mourinho ja amb el seu debut imminent aquest dissabte, perquè té un partit complicat, que és contra un rival d'aquests amb què hi ha més rivalitat, el West Ham, aquest dissabte. Un West Ham que entrena Pellegrini, amb qui ja se les va tenir, eh?
Home, perquè... i que se l'estan a punt de petar.
Doncs, de fet, esperem que aguanti, almenys per aquest dissabte.
De fet, seria curiós perquè diuen a Anglaterra que si es peten Pellegrini, hi aniria Benítez.
Home! Doncs que vingui Benítez. Que vingui, va. West Ham el 23 de novembre. Altres dates que hem seleccionat així una mica destacades.
Sí, amb els seus ex-equips, amb el Manchester United el 4 de desembre, amb el Chelsea el 22 de desembre a casa... I la trobada amb Pep Guardiola serà l'1 de febrer, l'any que ve, per tant.
Encara queda.
Sí, a casa, rebran el Manchester City.
Pots respirar una mica, Pep Guardiola.
A febrer al Camp Nou.
A la Champions.
Bueno, pot quedar
podria segon. Podria ser.
Guanya, ara estan mirant, si guanya l'Olympiacos dimarts...
Ho té bé.
Malgrat el
t'agradaria un Barça-Tottenham? Amb Mourinho?
No.
Jo t'haig de dir que...
No, però el Tottenham té bons jugadors.
Tampoc veig a Valverde entrant a una guerra dialèctica amb Mourinho a la sala de premsa, eh?
No, ni Valverde ni...
Que ja va bé, també. No deia com a crítica a Valverde.
Aquesta tarda preguntàvem si se li havia acabat la rosa...
Sí, em volia preguntar com havia acabat l'enquesta.
A Mourinho no ho hem fet en enquesta, ho hem fet en pregunta oberta. Per tant...
Quin... Com... Mig-mig.
Mig-mig. Però el que anava a dir és que a mi em sembla que és un entrenador a qui no li donaria un projecte a llarg termini, però
això
em poso
sí.
La situació de trobar-te al Barça, la Champions, el Tottenham de Mourinho,
home, sí.
I em fa més por que el Tottenham de Pochettino.
Sí, clar.
Jo tinc ganes de veure quin Mourinho
és. El Tottenham de Pochettino no ho va fer malament a la Champions.
No, en una eliminatòria directa et dic ja. Ara al febrer, si te l'haguessis trobat amb Pochettino m'hagués fet menys por. Jo, els equips de Mourinho són...
generen respecte,
sí,
no?
Sí, són molt, normalment, molt difícils de superar.
Era.
És cert, Jo, a mi en eliminatòries ell em continua fent molt de respecte. Igual encara està vivint de rendes, no dic que no.
El West Ham sí que ha reaccionat al fitxatge del seu nou rival. No sé si se n'ha acabat penedint del que han fet.
Sí, perquè l'han esborrat. Han fet una piulada amb una sèrie de gols que havia marcat el West Ham a equips que entrenava Mourinho. Ho han esborrat i també han esborrat aquesta piulada en què estan dient que ja l'esperen aquest dissabte. Això sé. I tot això ve per una polèmica que Mourinho va protagonitzar dient que el West Ham jugava un futbol del segle XIX. Això va ser el 2013, quan entrenava el Chelsea després d'empatar a 0. I en Pellegrini, el que també s'hi troben finalment cara a cara, quan Pellegrini entrenava el Màlaga, Mourinho amb el Madrid va dir que ell, si marxés del Madrid, no entrenaria mai un equip com el Màlaga, sinó que aniria a Itàlia i a Anglaterra, un equip potent. Per tant, sí, doncs, doble polèmica, tant amb en tècnic com equip.
De moment, el Tottenham. Tinc l'Enric Gil a Manchester, que deu estar-ho celebrant. Enric Gil, bona nit.
Bona nit, Francesc.
Me l'has robat.
És el que hi ha, és el que hi ha. Aquí a Anglaterra és ara mateix on hi ha els galons, és on es mouen les coses, i Mourinho el quedem a Anglaterra i ens quedem els seus espectacles.
Mira el caixolet, ens el quedem nosaltres, que aquí és on es mou, es talla el cotarro. A veure, qui ha estat més sorpresa pels mitjans i pels aficionats? Que es carreguessin a Pochettino o que el rellevin amb Mourinho?
Doncs jo gairebé et diria que el rellevin amb Mourinho, perquè ja feia setmanes, inclús mesos, que es veia clar que el cicle de Pochettino estava una mica esgotat, i la veritat és que amb Mourinho ha estat bastanta sorpresa i ha estat rebut amb més dubtes, jo diria, que amb certeses, amb una afició que aquí es diu que està dividida a favor i en contra de Mourinho. Dubte de si encaixarà la seva filosofia, com rebrà el vestidor amb jugadors, amb diversos jugadors que estan a l'últim any i sembla que volen deixar el club. Una incògnita també serà com serà la relació amb el president del Tottenham, Daniel Levy, que té un caràcter fort, dos caràcters forts, dos galls en un galliner, veurem com serà, i amb morbo inclòs, perquè recordem, ara escoltàvem el 2015 el famós respecte de Mourinho, que va ser contra els Spurs, precisament, i el 2015 Mourinho va dir que no fitxaria mai pel Tottenham perquè va dir que s'estimava massa els aficionats del Chelsea i eren el seu rival ciutadà.
Ja no se'ls estima tant. L'afició del Tottenham el rep bé? Perquè aquí també són especials les aficions amb els entrenadors dels equips antics rivals.
És un gran dubte, perquè fa l'any passat, la temporada passada, deien que ja no era l'Special One, ja se'n reien una mica d'ell, deien que el farien fora el matí següent, i per tant serà interessant veure com el rebrà l'afició. Jo diria que el rebran bé.
Però Anglaterra és un tècnic de prestigi encara, perquè aquí ara ja ens el mirem gairebé més que com una cosa folclòrica que una cosa futbolística. Però bé, que és veritat que el que diu la Sònia, que, ostres, compte, si te'l trobes pel camí, però Anglaterra encara és top a nivell de Guardiola, de Klopp, d'aquests tècnics?
Al nivell de Guardiola i Klopp jo et diria que no, però sí que aquesta pregunta que, per exemple, avui feien al Tot Costa de si realment és un entrenador que ja se li ha covat l'arròs, és una pregunta que no es fa aquí. Aquí jo diria que Mourinho té bastant més prestigi. També és veritat que va marcar una època al Chelsea. Manté cert carisma, ha participat a Sky Sports, ha tingut residència a Londres, al United fa 15 dies corejaven el seu nom. Jo diria que aquí es valora també el seu pragmatisme, els resultats. I al final Mourinho ens agradarà més o menys el seu joc, perquè és com és, perquè té molt d'espectacle darrere, però és un home que ha guanyat molts trofeus i que aconsegueix resultats ràpids, i això aquí es valora.
Veurem si ho aconsegueix. Com seria en anglès arròs covat?
Molt complicat,
Bad rice. Change it, bad rice. Bé, ens ho explicarà l'Enric quan el presenten. Demà és...
Demà a les 3 del migdia, hora catalana, a les 2 del migdia a Anglaterra, farà la primera roda de premsa i veurem si ja en diu alguna.
Grava-la, eh?
Que ja estaré aquí pendent com si mirés la vida.
Sí, amb que t'ho prenguis seriosament és suficient. No, tampoc cal exagerar. Enric Gil, gràcies. Bona nit.
Bona nit.
S'ha aplicat, el tio se sorprèn tot al peu de la lletra. Bé, doncs un entrenador que el teníem sense feina i que n'ha trobat, al revés del que ha passat amb Robert Moreno, que avui ha fet un comunicat i hem tingut dubtes si el faria o no el faria, perquè la cosa encara estava pendent de resolució. Doncs bé, Laura, s'ha resolt tot ja i avui tenim ja la versió que ens comença a encaixar una mica, sense dir-ho tot, amb el que ens va explicar ahir Rubiales. Què ha dit el tècnic de casa?
Un comunicat aquest vespre, perquè no l'hem sentit en declaracions, un comunicat en què us destaquem aquest paràgraf, en què Robert Moreno diu que sempre he mantingut que sóc un home de paraula, que no seria impediment si Luis Enrique decidia tornar. Així ho he fet encara que hagi suposat la meva sortida. Per tant, aquí deixa clar Robert Moreno que era condició indispensable que ell marxés perquè arribés Luis Enrique, tornés a la selecció espanyola.
Clar, això ja mig ho va dir Rubiales ahir, no?
Aquesta interpretació jo no... De vosaltres.
Sí, sí, és una interpretació que fem nosaltres.
Perquè que no seria impediment vol dir que tornaria a ser, pot ser perfectament que tornaria a ser el segon sense cap tipus.
Sí, però ell diu, però ell diu en el mateix comunicat que va llegir la Laura, diu, encara que això suposi la meva sortida.
Sí, sí, però... la idea inicial, com bé dius, el 3 de setembre...
Sí, però
ha passat una cosa.
Ah, no, clar,
és el que vull dir. Que no hi va haver un acord de dir, vale, doncs no. Quan es va embrallar, perquè aquí s'ha embrallat, és obvi que hi ha hagut un moment que s'han deixat de parlar i que si un tornava, l'altre havia de marxar. Però ja aquí ens hem perdut el moment en què s'ha embrallat.
Però que algú havia de tornar està claríssim.
Que algú havia de tornar.
Home, Luis Enrique, que havia de tornar al seu lloc de feina, això és irrefutable.
Però sí,
una persona... Ara vindrà la Laia, no?, el dia 2.
Sí.
Pues...
No, el dia 2 no, ja m'agradaria, el 9.
Pues el 9.
No, però aquí problema és que...
Ha... Luis Enrique torna al seu lloc de feina després del drama personal...
Però un moment, deixem-nos
però és difícil.
Sí, sí.
No,
és tornar al seu lloc de feina,
sí.
Ara.
En principi, com el Garriga no marxa quan torni la Laia, vols dir.
Clar, no ho sé. És que igual ella ho ha posat també com a condició.
Aquest és el tema, que aquí se'ns ha perdut algú personal, de dues persones, sí, que ja ho sabrem. Per mi una cosa...
Jo prefereixo no saber-ho, bueno, perquè com és un tema molt delicat.
No, però com el seu dia Tito Vilanova i Guardiola, i ve que d'allò tothom n'ha parlat i tothom n'ha volgut saber. Doncs tranquil, tranquils.
Tampoc.
No, que no,
s'has bombat tot el que...
Bueno, perdona't, Sergi.
Sí, però tampoc s'has bombat tot.
No, jo no cal esbombar-ho. Jo dic que és una relació personal que també es va trencar, que és el mateix cas que aquest.
Sí, sí.
És una relació personal que s'ha trencat.
I que no hi ha res,
saps? Si plegues, Garriga, no facis un comunicat que no digui res.
No, si plego, vindré al tot cost a donar explicacions.
Això mateix. No, no.
I sense acord de confidencialitat, per tant, ho podràs explicar tot.
Ara ho dic seriosament. Segurament hi ha això que diu la Sònia, segurament a l'hora de liquidar et valoren que no fotis l'estripada després. A mi ja em sorprèn, perquè qui calla atorga. Em sorprèn que després del relat dels fets que va fer Rubiales, que jo crec que deixaven en bastant mal lloc a Robert Moreno, s'acomiadi amb aquest comunicat.
Perdona, clàusula de confidencialitat. Ha cobrat tot a canvi de no dir res.
Escolta, és que la dignitat...
Això no ho sabem.
La dignitat...
Això és el que m'han dit avui de Madrid,
eh? Si tot el que es diu...
Sí, sí, sí. Val.
Si tot el que es diu des de Madrid, que sembla el Sálvame ja, que ja he vist teles a la casa de Robert Moreno... Jo... era perseguint a la gent allà, que semblava això esperpèntic.
Jo entenc que aquest senyor té família, etc, però...
La dignitat... Senyor, Robert Moreno.
La dignitat ha d'estar per damunt de les clàusules de...
Aquest senyor ara ha cobrat uns diners.
Que sí.
Allò, i jo estic convençut...
I ha preferit envainar-se-la...
No, però a veure, què vols que faci? Per mi hi ha dues coses que hem de diferenciar.
No,
però un moment. Hem de diferenciar dues coses. Una cosa és el que ha passat entre Luis Enrique i Robert Moreno, i l'altra és les formes amb què la Federació Espanyola ha capejat tota aquesta història,
Carles,
que ho ha fet fatal.
Jo amb les relacions entre Luis Enrique i Robert Moreno no m'hi fico perquè no les conec. Jo el que dic és que l'altre dia, el que explica Rubiales, no s'entén l'actitud de Robert Moreno, perquè... Tu saps perfectament que quan torni Luis Enrique t'apartaran. Aquesta actitud de ara no vull fer una roda de premsa, ara surto plorant, ara vull... Segons expliquen ells, ara va exigir que el diumenge li diguessin què farien el seu futur. El deixen com un capriciós. Jo, si fos ell, avui faig una roda de premsa i dic, no, mirin, això va anar així, la seva versió, no dic que sigui la veritat.
No la pot donar per una clàusula de confidencialitat.
No, doncs prefereix una clàusula de confidencialitat.
Bueno, escolta, noi, és que hem de menjar cada mes, o què passa, no? La dignitat està per sobre de mig milió d'euros, doncs pues perfecte.
Una altra cosa
és que això ja ho veurem, aquí hi ha temps, però Robert Moreno sigui el dolent d'aquesta pel·lícula, estic flipant.
Carles,
però flipant,
no,
absolutament.
No,
sí,
no, aquí
hi ha una relació que s'ha d'habilitat.
Jo no t'estic dient.
I ja està, i qui té prioritat per tornar al seu lloc de feina?
No, ni prioritat ni història, jo no t'estic dient.
I tant, a veure si Luis Enrique no pot tornar al seu lloc.
Les formes, Sergi, les formes.
Carles, ningú t'està dient que sigui el dolent, al contrari.
Home, doncs esteu deixant aquí, Sergi, sobretot.
Jo estic dient que Luis Enrique passa per davant de tot.
Però què vol dir passa per davant de tot?
Home, evidentment.
Per davant de tot són persones, i les coses s'han de fer amb educació. I si aquí hi ha maleducats, i no per Luis Enrique, hi ha maleducats que fan les coses mal fetes...
Qui és el maleducat, digue-ho.
La Federació Espanyola, el mateix que va fer fora Lopetegui de males maneres. És que és un senyor...
De males maneres.
Aquell dia es va elogiar el que va fer Rubiales.
Perdona?
El Rubiales tindrà moltes coses
què
dolentes.
Què et passa tu amb Rubiales, Fiter?
No, jo no tinc...
Sí.
No, jo, és un personatge...
Tu coneixes.
Que hem de conèixer, clar. És un personatge que té la seva manera de ser, eh? I posaré un exemple. Jo crec que ja ha prescrit i ja es pot dir.
Allà on va la lia.
Espera, que diu que ja ha prescrit, per tant, és punible.
Un dilluns a la nit, Madrid, aproximadament 2 de la matinada.
Veient la Davis.
No. Jo estava en una discoteca molt famosa a Madrid.
Què dius? No pot ser.
Havia sortit a l'una, a 2:45 de la...
No.
Un dia.
Aquell dia, mira quina casualitat, que ell ja estava en una discoteca cèntrica.
Se'n recorda perquè és l'únic cop en els últims 30 anys.
I, evident, érem, no t'exagero, 30 persones, 40 persones d'un dilluns... No, potser eren les 3 ja de la matinada. Sí. I de cop entra una... Era l'època que Rubiales era el president de l'AFE.
Sí.
I que... hi havia aquell problema de la vaga perquè volien jugar els dies de Nadal, volien tenir vacances, no recordeu? Sí. Quan estaven amenaçant amb que hi hauria vaga, perquè volien tenir els seus drets com a treballadors per Nadal.
No volien, etcètera, que jugués un 2 de gener, crec.
Exacte. I jo estic allà, tranquil·lament, estava amb el propietari d'aquell local, i entra una persona...
L'havies conegut aquella nit?
No, bueno... Una mica, escoltem mixes del que era el que es dediquen.
Hi ha clàusula de confidencialitat.
I entra una persona i diu, oye, que... Está Rubiales fuera, que si puede entrar por la puerta de detrás. Ah, el que mira em diu, tu que et dediques a això, qui és Rubiales? Dic, sí, clar, president de l'AFE, no?
No, llavors no era el que és ara, clar.
Bueno, és que hi ha 25 persones, vull dir, no, amb tot això de la huelga, imagina't que hi ha algun futbolista per aquí, lo ve, el puerta de detrás i que no lo... Dic, però és la gent que hi ha d'allò. I doncs, estava el cotxe amagat, i no va acabar entrant a aquesta discoteca per si algú el veia.
Bueno, això el que demostra és que és un senyor prudent.
I, no, i el bo d'aquella nit, que és aquella cireta que vas al destí passa, al cap de, t'ho juro, 20 minuts, apareix per la porta Kevin Spacey. L'actor Kevin Spacey apareix per la porta. Aquest sí que el va reconèixer, tal. Vols un reservat? I el diu, no, a la barra, tranquil. I va estar Kevin Spacey a la barra d'aquí a la vera, quan 20 minuts abans Rubiales estava demanant si es plau entrar per la porta darrere.
Escolta, això ja, aquest tros es titula sol, eh? Fiter, Kevin Spacey i Rubiales. Tota la pel·lícula.
Què tenen en comú?
És un cas... ara tornem a Robert Moreno, que queda encara falta la versió de Luis Enrique.
Però només per precisar, jo no dic que Robert Moreno sigui el dolent de la pel·lícula, és més... Si tingués una versió de Robert Moreno i la de Rubiales que sé, estic bastant segur que em creuria la de Robert Moreno. Però no tinc la de Robert Moreno. Llavors, entenc que dona per bona la de Rubiales, que el deixa com un tio que s'agafava la cadira, tot i que tornava a l'altre, que era el posseïdor legítim del càrrec. Crec que en això estarem tots d'acord. Llavors...
Bueno, no s'agafava la cadira, com... pel comunicat deixa clar que no s'agafava la cadira. Pel comunicat. Bueno.
Al final no.
No, pel comunicat...
Al final s'aparta.
No, diu, jo sabia que si tornava jo havia de marxar.
Però no desmenteix que ell posés una mena d'ultimàtum. No ho ha desmentit.
Escolta,
no ho ha desmentit.
Si tu no tens cap problema en que torni l'altre, insisteixo, continuo comprant la versió Rubiales Molina. Si tu no tens cap problema que torni, no muntes un sagramental que em digueu avui què voleu fer, que, no, doncs, escolta, què volem fer? Doncs que tornarà Luis Enrique i vostè serà segon. Ah, no, que no el vol de segon. Doncs tot ja farà un any.
Bé, és un cas que queda obert i la setmana que ve, dimecres, presenten Luis Enrique, per tant, a veure si diu alguna cosa o no, diu el Sergi que no.
Luis Enrique no té per què explicar...
Però li preguntaran per activa i per passiva, segur.
I tant de vols que esteu matant com Robert
Luis
Moreno?
Enrique. No, fake news aquí no. No estem matant a Robert Moreno.
Però aquí qui ha matat a Robert Moreno? Aquí?
No estem matant.
Una cosa és el que defensa el Sergi, que és defensable, que és que la prioritat absoluta és que tornés Luis Enrique, però això no implica...
Però és que el mateix Robert Moreno, el 3 de setembre, ho va dir.
Per tant, ningú discuteix.
És que tot el sidral ha passat perquè ell...
No, per les formes, Sergi, per les formes. I jo les de Rubiales les sé, les de Luis Enrique no les
sé,
però vés a saber.
Sembla ser les de Robert Moreno, que no ha desmentit avui, com deia el...
No, ni ha confirmat ni ha desmentit, però bueno, jo ja et dic que...
Calla, perquè l'han obligat a callar.
No l'han obligat, ha querido callarse porque lo ha necesitado.
Em posen a mi en aquesta situació i em tiren merda a sobre i t'asseguro que fot una roda de premsa.
Però en qualsevol cas, a més, un moment. Però és que igual...
Igual
a Robert Moreno el que li convé és deixar aquest tema estar, perquè el que vol és continuar amb la seva carrera i que no se'l marqui com un senyor conflictiu.
Us ho ha dit el David, em sembla, això, no? També, vull dir...
No, ho deia el Xavi Campos, crec que...
O el Campos, sí, vull dir, que no
el David el que deia és que deia el David que el finiquito era alto.
Això.
Però jo crec que, exacte, que, és, que el que més li pot convenir per la seva carrera ara és que això no s'eternitzi per si algun club el vol fitxar. Què t'interessa? Un jugador que està en guerra amb la federació... un entrenador que està en guerra amb la federació, amb Luis Enrique, i que ha anat a explicar... Perquè després t'ho pot fer tu com a club. Per tant, el més intel·ligent també per part d'ell és dir, tanquem-ho aquí, aquesta és la versió de la federació. Tampoc el deixa tan malament la federació, perquè la federació ve a dir... Moreno el que va voler és saber-ho ja, i si no marxava, doncs... També el deixa com algú que diu, si ja no has de comptar amb mi, deixa-m'ho aquí.
Sí,
ja
el deixa com algú que no accepta amb naturalitat el procés lògic.
Ja està. Va.
Però és que no era un procés lògic.
El procés lògic
és que ell passés a ser segon. Que ell hagués de marxar no és un procés lògic.
Aquesta és l'altra. Això és el que haurà de respondre Luis Enrique, que serà dur, perquè serà una roda de premsa d'una persona que torna d'un...
Però jo crec que això ja ha quedat clar. Ja ha quedat clar que ell havia de marxar, perquè ho diuen el mateix comunicat de Robert.
Dic jo que haurà d'explicar per què.
La federació hi va tenir un pollastre. Avui ha anunciat novetats per la Supercopa.
Sí, tecnològiques de cara a la Supercopa d'Espanya, que juguen a partir del gener. La tecnologia, l'ull de Falcó, serà la gran novetat. Per primer cop a la història del futbol espanyol hi haurà l'ull de Falcó, per tant, la tecnologia de la línia del gol, i també el Bardi, que això vol dir que és el bar, però que els espectadors que estiguin a l'estadi sabran el que veuen també els espectadors de la televisió, és a dir, què està passant amb el bar, què s'està consultant i quina és la decisió, perquè ara quan estàs al camp no ho veus.
Mm-hmm. Això serà aquesta Supercopa. Farem una pausa. Gràcies, Laura.
Un plaer.
Atenció, perquè després de la pausa tenim una maia que ens espera. És l'Albert Martín. Tenim emes aquest dimecres. Albert Martín ens les porta d'aquí uns instants. Hem de repassar, ho farem molt ràpid avui, però els pronòstics del joc de la Lliga, que hi ha bastantes similituds i alguns pronòstics compartits. Hi ha assemblea, també. Això és un no parar i encara ens queden més coses. No sé si ho podrem fer tot. Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
5.675-05675.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat...
18-018.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
El periodisme és un combat per qüestionar i millorar la societat. VilaWeb ho fa cada dia, amb rigor, amb qualitat i amb passió. Sense reserves. Encara més quan tot està en joc. Com ara. Llegiu-nos a vilaweb.cat i, si voleu i podeu, subscriviu-s'hi.
Amb el cuponazo Black Friday de l'11, entra a cuponespecial.es fins al 29 de novembre i participa en la promoció en què podràs guanyar un dels televisors de 55 polzades que sortegem i centenars de regals més. A més, com cada divendres, et pots endur un premi de la mida de 9 milions o de 15 amb l'XXL. Cuponazo Black Friday de l'11. Compra'l ara. Bases dipositades davant de notari.
El pròxim 24 de novembre, el Getafe Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Compromís i orgull, afició i jugadors. Ens necessitem units. Un perico mai no es rendeix. Força Mágico Espanyol. Entrades a partir de 15 euros per als socis i 25 per no socis. 24 de novembre a les 12. Espanyol Getafe Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
Alexa, Catalunya Ràdio.
Hola, escoltes Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins a la una som amb vosaltres, perquè passi el que passi.
Tots els directes de Catalunya Ràdio disponibles a Alexa.
La situació, carreteres, autopistes i transports públics.
Tots els matins del món amb Esther Pinart i Joan Vives.
A Catalunya Música. Els directes de les quatre emissores de Catalunya Ràdio, ara també a Alexa.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Tenim encesos aquesta nit i encara els encendrem més, perquè a 5 minuts de les 12 li diem a l'Albert Martín que vingui. L'hem tornat a seure al costat del Costa, a veure si...
Reconciliació.
A veure si hi ha una mica de reconciliació. Com estàs, Albert Martín?
Estupendo, i vosaltres?
Cap de secció d'Economia del diari Ara.
Vacances una altra vegada?
De plàstic.
Vacances?
Ho he fet. No, estic treballant fortament.
Amb normalitat i, sí, i bonomia.
No doneu crèdit.
No. És el primer dia que diu que està treballant.
Amb 2 mesos. 3 M's per definir la setmana. Senyor, primera, bueno, M.
Veureu que no us sorprendré massa, eh? Mare, per parlar de la mare de tots els trolejos, que és això del veïn.
T'ha agradat, dia, eh?
Sí, diguem, em van sagnar molt les oïdes i els ulls amb el tema de Piqué, Griezmann, Umtiti, el documental... Jo crec que ho hem de multiplicar per 10.000 per arribar al nivell del que ha fet Bale. És una cosa molt grossa, crec que no se superarà, perquè els Neymars de la vida que vulguin maltractar, vull dir, no se'n sortiran, això és grossíssim.
De fet, és que aquesta bandera s'hauria de comercialitzar aquí.
Jo
la trobo sensacional.
És el que triga, això. I el veuràs al Barça-Madrid, bueno, en fi, farem el mural.
I Piqué, segon el triplet, així.
Han regalat el mosaic.
El mosaic de Gales.
En fi, no, i a part fer-ho en un club com a, amb un president com el Pérez. Hi ha una ciutat...
Però la història, aquesta frase, és algú de Mijatovic.
Sí, sí. Unes declaracions de Mijatovic al Larguero.
Doncs...
En fi, i després una cosa important del tema és que l'anècdota ens recorda que en el món del futbol hi ha una petita guerra per veure qui mana. Si manen, diguem, les organitzacions que porten el futbol, ja sabeu, cleptocràcia i corrupció. Si manen els clubs, persones que no saben quina olor fa un peto suat, o si manen els jugadors, i aleshores diem que estan xiflats tots i que són aquesta gent xiflada. I una de triar amb qui va. I
tu amb qui vas?
Jo vaig amb els jugadors, que estan xifladíssims, però defensen més el futbol que els altres estaments.
Ens han arribat muntatges, eh? Per cert, els tinc aquí a la tauleta. El Gerard, per exemple, n'ha fet un dedicat al Fiter, que diu Fiter, Rubiales i Spacey, en aquest ordre. I a més, és format GIF perquè van canviant les cares.
Que gran.
El Fuck You ens envia un que diu...
Te sabut greu.
Patxà, Rasmatàs i l'ús de gas, en qualsevol ordre.
Exacte.
Ens n'arriba un altre que diu Laia, Laia i Laia en aquest ordre. Estaríem bastant d'acord amb aquest. I encara n'hi ha un últim que l'han agafat directament la foto de Bale. Súria, Barça, Club Mitjanit, i han canviat la cara de Bale per la meva en aquest ordre. Bé, doncs si ens n'arriba algun més el comentarem. Bé, la M de mare de tots els trolejos, el que ha fet Bale al Madrid. Tenim una segona M.
M de mantra. Parlant de Luis Enrique i Robert Moreno, la Federació, Rubiales, Tebas, tot això tan divertit. Us volia parlar d'una frase que per mi és llei, l'hauré de llegir, perquè la vull dir bé. La va escriure Joan Golobart fa molts anys a La Vanguardia, em va semblar boníssima. Els grans campions sempre han posseït aquell punt d'accés d'autoestima que els situa, en certa manera, per sobre dels altres. Meravellosa. És una frase que per mi té dos significats. D'una banda, ens recorda per què alguns futbolistes arriben i d'altres no, quan hi ha, diguem, tantíssims talents que no acaben d'arribar, potser a vegades per un tema de caràcter. Però hi ha una segona part, que és que el tanto amb els grans campions, que acostumen a estar sonats i que de vegades són persones a les que no voldríem un sopar de Nadal, perquè són perillosos. I això que ha passat entre Luis Enrique i Robert Moreno em sembla al·lucinant, luz y colores.
No ho entens.
I em recorda altres casos d'esport i drames personals que hem viscut recentment. Vull dir, no és que no ho entengui, vull dir, crec que sí que ho entenc. I hi ha un tema de que... No sé, si diguem aquí en aquesta taula tenim tots les nostres vanitats de 0 a 100, imagina que les tenim en el 85, pues jo crec que l'elit del futbol està en 850.
Segurament. 100. Segurament.
I clar, i són gent una mica complicada de tractar. Tinc aquesta impressió.
És el que parlàvem ara. Tenim una última, Emma.
Emma de monstre, que després m'hem penedit, hauria d'haver estat malfactor.
Malfactor, més que monstre.
De turis, malfactor. Aturis, malfactor, deposi la seva actitud i jagui de boca terrossa. Diuen que ho diu el manual dels Mossos d'Esquadra per detenir.
Sí, fa molta pinta.
Aturis, malfactor. Bueno, no, avui hem sabut això al Mourinho.
Que bons són.
Són, ostres, impressionant.
Malfactor.
Sí, senyor. Torna Mourinho, gruto supervillano favorito.
Sí.
I, bueno, un parell de coses maques, diguem, del retorn, que he pensat. D'una banda, tenim doncs, un senyor que ha hagut de rebaixar-li amb el seu nivell per tornar a tenir feina, que està bé. Vull dir, ja no estem en equips, diguem, de primer nivell. Segona cosa bona, ho té molt difícil per igualar el llistó al seu predecessor, cosa que en els 25 últims clubs li està passant, que el predecessor o el successor ho fan millor. I coses dolentes. Bueno, clar, a mi, jo tinc la mala sort de que sempre he sigut patitzant del Tottenham.
Ah, sí?
I clar, durant...
Acabes de menjar, eh?
Sí, durant mesos no es parlarà de futbol. En aquest club no es parlarà de futbol, es parlarà del vent, de l'àrbitre, de la designació, de no sé què, de si estem a mirar mal... Tot mal rotllo. És un personatge tòxic. I això és el que li toca al Tottenham ara. Bueno, en fi. I l'últim tema, que a mi és una petita pega, que li posaré al periodisme. Sempre he tingut una fascinació i interès periodístic desorbitat, que espero que algun dia algú pugui fer un gran reportatge d'aquests d'Amazon, de saber si els jugadors del Madrid, en la famosa època dels Barça-Madrids dramàtics contra el gran Barça de Guardiola, si tenien instruccions de pagar, de buscar la violència...
El dolor físic.
Sí, la violència com a sistema de joc. Hoy ¿cómo salimos? Hoy a pegar.
Perquè... Algun dia se sabrà això.
Bueno, no ho sé, però clar, són 22 tios, 22
anys,
tios tots... que havien aquell vestidor, més no sé quants de l'estaf, doncs potser algun dia algú dirà, és que no se lo decía.
El malfactor Mourinho.
O si bé, diguem, si era un vestidor, diguem, molt motivat i que tenia aquest... Vull dir, no sé, però algú va fer. I em fa la impressió que el Mourinho passen els anys i ens hem oblidat d'allò. Personalment, mai he vist un equip més brut. Mai, és veritat que no vaig estar en els anys 70, bé, del Panadero Dia, i gent d'aquesta, però sí, sí, sí.
El malfactor Mourinho, que torna. A veure, la gent que ens segueix al Tot Costa ho sap perfectament, hi ha la secció pop-up vespre cada dia. Doncs bé, avui estrem a la secció pop-up nit perquè, atenció, tenim nova promo de l'app d'Esport 3, també.
Ah, molt bé.
La Catalunya Ràdio està molt bé, però atenció perquè aquesta és la nova promoció de l'app d'Esport 3.
Practica-ho les 24 hores. 7 dies a la setmana. Mou-te per la millor programació esportiva de TV3 i Catalunya Ràdio. Amb continguts exclusius, resultats a l'instant i connecta amb tots els directes que et fan sentir viu. L'app d'Esport 3, l'aplicació que et demana el cos.
L'aplicació que et demana el cos la tinc aquí baixada. I
jo crec que la tinc descarregada.
Espero que la tingueu tots descarregada, l'app d'Esport 3. Si no
l'app d'Esport 3, el Catalunya Ràdio, el Telegram, per on més ens comuniquem, per Spotify també, sí. Podcast...
YouTube,
tot.
Canal YouTube.
YouTube Instagram.
Mira, que obro l'aplicació.
Molt bé.
A més, va molt ràpid, ara.
Mm-hmm.
De fet, sempre. I mira què tinc aquí, destacat. Ma! El joc de la Lliga. Tinc el joc de la Lliga destacat. Cliques... I entres a participar. Jo crec que no hi ha millor moment. A veure si es carrega bé. El wifi aquí falla una mica.
No, però mira, va ràpid, eh?
La barra de dalt, home, ràpid.
Ara ve llufa, ha sigut dir-ho?
No
sí,
fotis.
Ha frenat.
Ara. Acceptem tot, aquí sempre s'ha d'acceptar tot. Bé, doncs va, és hora d'obrir el joc de la Lliga.
El joc de la Lliga.
Que ja fa dies que us l'estem presentant, és aquest joc on heu de fer pronòstics i el que encerti més, el que sumi més punts, se'n va a Tòquio. El guanyador del joc de la Lliga se'n va a Tòquio per gentilesa del millor cava brut natura del món, l'avi Pau de Cellers Maset.
Ma.
És fantàstic el cava i és fantàstic el viatge. Gràcies a Catalunya Ràdio, Esport 3 i a Maset, el que guanyi se'n va al Japó. Anem ja per 1.500 participants, per tant, la cosa va creixent. Això va ser dir-ho el pop-up vespre amb vosaltres i anar cap amunt. Repassarem ràpidament els vostres pronòstics, que alguns de vosaltres ja havíeu fet al setembre, els hem recetejat tots.
Allò si... no val per res?
Allò no val per res.
Ostres!
Allò no val per res.
Però això ho vaig encertar.
Jo ho agraeixo.
Tornem a començar perquè així competiu d'igual a igual amb la gent que ara entra a catradio.cat. Entra, catradio.cat/. Això ha quedat molt...
Crida a l'ordre.
El Congrés ho faran a partir d'ara. És que volia dir les adreces.
Com els jugadors quan protesten amb les mans al darrere.
Ressenyant braçalet.
Esport3.cat/ joc de la Lliga, catradio.cat/ joc de la Lliga. Ells són en una estació.
No, tu com a àrbitre, ojo, eh? Tu series pitjor que la teula, com a àrbitre.
Molt pitjor.
Gran àrbitre. No els toquis el Toño.
A veure, que tenim els pronòstics de Jordi Costa, Sonia Algemà, Sergi Soler, Carles Fita i Albert Martín. El repassem ràpidament. Atenció, Jordi Costa. Només comentarem les coses que cridin una mica l'atenció. Barça, campió de Lliga, Madrid, Atlètic de Madrid, Sevilla, Champions. Això són els pronòstics majoritaris. L'Espanyol se salva, setzè. Sí, si patirà, però se salvarà.
Tot i que estava comprovant què vaig dir, l'he baixat una posició perquè veig que patirà, però continuo pensant que no baixarà.
Atlètic de Madrid, campió de Copa, que és la segona opció després del Barça. Leganés, Mallorca i Alavés baixen.
Quin he canviat un? Havia posat el Granada i he canviat per l'Alavés.
Puja el Cádiz, fàcil. Puja...
Jo també ho he canviat.
Pichichi Messi, Zamora o Black. Destituït Rubi, també té el 64% dels vots, i l'equip amb més expulsions, el Getafe. Anem al de la Sònia, que és gairebé calcat, però hem canviat d'equip madrileny, sí, el més expulsat.
Sí, perquè jo tenia, a més tenia el Getafe, i l'he canviat pel Leganés perquè...
Ara has anat mirant i has dit...
He mirat, he vist que tenen moltíssimes targetes grogues, i tal com estan a la classificació, penso que igual poden acabar sent els més expulsats.
A veure, què ens diu Sergi Soler? El campió de Lliga és el Barça, els Champions els mateixos. Atenció que l'Espanyol baixa a segona.
M'havia posat el Granada i l'Espanyol 15è, però tal com està el pati...
Col·loques l'Espanyol 18è.
Sí. Bueno.
Bé, esperem que no passi, igual, no? 18... Però...
Bueno, això tu. El Cádiz l'he posat perquè havia posat el Girona i he posat Rubi, ja tenia Pellegrino, però com que m'has fet canviar, pues, sí, posem sí. A Rubi, que també està contra les cordes.
Bé, a veure, Carles Fite, aixeca'ns una mica això... Seguim amb el Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, Sevilla. També baixa l'Espanyol.
L'havia posat 16 abans, però veient el panorama, 18è.
Sí, tots teniu pronòstics molt semblants. L'Atlètic de Madrid, campió de Copa, en el teu cas.
Sí,
perquè... Posa del Barça.
I l'Espanyol baixa.
Sí.
I a veure, Albert Martín, a veure si això ho canviem una mica. Albert Martín, ui. A veure, Barça, campió de Lliga... Atlètic Club, Atlètic de Madrid i Sevilla a la Champions.
Atlètic Club.
I el Madrid.
Sí, el Madrid com acaba.
És l'obra d'un boig, oi?
No, està bé. L'Espanyol penúltim, 19è.
Sí.
Com baixen ara? Osasuna, Espanyol i Leganés.
Osasuna, que va de ser, o alguna cosa així.
No, perdona, sí. Si baixa Osasuna, jo... som a molts punts, aquest senyor. Sí, sí.
Jo no puc fer declaracions com Osasuna, sobre Osasuna, home, com bé sabeu, però ell... em sembla una aposta de Osasuna.
S'està basant amb les teves ensenyances. Sí,
aquí puja.
Puja primer al Girona.
Bueno, aquí sempre s'ha de votar pressupost. Penso, vamos.
Campió de Copa a la Reial Societat.
Sí, estic molt basc.
Sí,
per Osasuna, però complo molt.
Ets una afiliada a Madrid, eh?
Complo molt la moto basca. Per què?
No confies gaire, diu, dissabte?
Són els que millor juguen a futbol. Sí, sí, són molt amics del Madrid.
Per jugar, però...
Mira la història recent.
Com a futbol són els que millor juguen.
catradio.cat/joc de la Lliga, aquí tenim els pronòstics d'aquesta gent. Podreu consultar, eh? Entrarem als vostres pronòstics, podreu consultar...
Farem el ridícul.
La gent dirà, hòstia, jo tinc 12 punts, ara el Costa quan s'emporta, perquè anirem actualitzant la classificació cada setmana. Mm-hmm. Evidentment...
Però podem seguir el procés que hem fet fins ara, que és que d'aquí un mes ho tornem a canviar.
No, d'aquí dos mesos podeu fer un canvi. Però...
Si
et sembla bé, eh?
Com... La classificació s'actualitza com si fos al final...
Si canvies la Lliga avui, com quedaríeu? Per saber la gent una mica com va, perquè hi ha pronòstics que ja, igual ja queden mig resolts. 12 i 7... Tinc un home assegut allà que ens vol fer una assemblea. No sé si serà polèmica avui o no, però tenim assemblea de compromissaris.
Assemblea de compromissaris.
Gerard Jovany, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, gaudint de l'espectacle.
Quin?
El vostre.
Sí?
La ruleta, l'holograma...
T'ha agradat, la ruleta? A Torquemada li ha semblat una frivolitat.
Doncs no, a mi m'ha agradat. M'ha faltat allò, uns crits com d'animant la ruleta mentre girava.
És veritat.
A por el bote...
I un que fos bancarrota.
Ah, exacte.
Una que jo vaig aprendre la paraula bancarrota a la ruleta.
Bueno, això s'ha d'anar millorant. La setmana que ve hi haurà animació a la ruleta.
Hòstia, m'estàs donant moltes idees. Bé, a veure, a l'assemblea de compromissari la setmana passada vam debatre sobre les competicions externalitzades, la seva seu. I atenció, perquè els vots són claríssims, eh? 92% no dona suport a la venda de competicions esportives a l'estranger. Un 5% sí. Doncs bé, ha guanyat el no, però es farà igualment.
Sí.
Avui cap on anem?
Avui no anem gaire lluny. Avui ens quedem per aquí, perquè avui... Més que un debat, vull plantejar a veure què us diu el Nas sobre el futur d'un jugador del Barça, de Riqui Puig.
Ah?
Sí, com penseu que acabarà aquest nano? Que acabarà bé o acabarà malament? Per tant, jo després us plantejaré tres possibles finals positius per Riqui Puig i tres possibles finals negatius per Riqui Puig. Després vosaltres voteu verd o vermell.
Quins veiem més plausibles?
Ah, exacte.
Què creieu que passarà? Avui debatem a l'assemblea si Riqui Puig triomfa o no triomfa.
Ricard Puig Martí, més conegut com a Riqui Puig, és una de les últimes perles sorgides de la Masia. Els qui entenen asseguren que el nano té talent, té bona actitud, té ADN Barça. És d'aquí, té uns cabells preciosos, cara de bona persona, vaja, que ho té tot. Però el director de futbol formatiu del club diu que el millor que pot fer és marxar cedit a un altre equip. Què passa amb Riqui Puig? Qui li posa la cama a sobre perquè no aixequi cap? Ets tu, Xingurri? O potser tu, Patrick? O sou els jugadors que ho decidiu tot, segons hem llegit? Les jornades passen, les temporades s'acaben i el pobre Riqui està deixant-se les cames pels camps de futbol de segona B. Estem infravalorant Riqui Puig i l'haurem de recomprar per una milionada quan triomfi a la Premier? O potser, i només potser, resulta que Riqui Puig no és tan bo com diuen, i si potser, només potser, l'hem sobrevalorat, n'hem exagerat el seu talent i hem creat una bombolla. No com el cas d'en Sofati, que no ens hem flipat ni res amb ell, que va! Com acabarà el bo d'en Riqui Puig? Veieu en ell una mena de nou Pep Guardiola? O més aviat se li està posant cara de... Denis Suárez? Avui a l'assemblea de socis volem saber què us diu el Nas. Triomfarà Riqui Puig al Barça, sí o no?
Doncs són dues opcions que tenen diversos arguments. Arguments per al triomf de Riqui Puig. Sempre recordem que és una secció d'humor.
Sí, 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 exacte. El primer possible final positiu per Riqui Puig és el que esperem tots, el normal. O sigui, el tio acabarà triomfant al Barça, serà el cervell de l'equip, una extensió de l'entrenador sobre la gespa, capità, farà unes rodes de premsa molt guapes, no llegirà en Miquel Martí Pol, però llegirà Joan Margarit, que és el tio que ho està patant ara, impulsarà la nova Copa Davis, però dormint 10-11 hores... i obrirà un restaurant a Manchester, si cal. Aquest seria el primer possible final de Riqui Puig, triomfador, que volem tots...
Riqui Puig triomfant.
Riqui Puig triomfant.
Segona opció de Riqui Puig triomfador.
Acabarà jugant a l'Espanyol, no? Vull dir, tampoc crec que ningú posi en dubte que sigui un bon final acabar jugant a l'Espanyol, no?
No.
Ja va passar a la seva època que molts jugadors sorgits del planter del Barça van acabar jugant a l'Espanyol, no? Els... García Junyent, Toni Villamazán...
De la Penya.
De la Penya, de la Penya. Ara encara hi ha el Víctor...
Sánchez.
López Sánchez. Víctor Sánchez, vull dir... L'important per un jugador de futbol és acabar jugant a futbol, saps? Vull dir, encara que sigui a l'Espanyol. Vull dir, el problema per un jugador de futbol és quan no juga a futbol perquè després fan coses que no convenen, no? Per més referències, Raúl Bravo, no?, per exemple... O jugadors que...
Ja no me'n recordava.
Raúl Bravo.
Per això, Oikos.
Clar, exacte, no jugues a futbol, doncs vaig a manllar partits, no?
No, no.
O que s'acaben drogant, coses pitjors, no? Ja saps què passa quan els jugadors es droguen, no? Que el Barça, un exjugador que es droga una mica, intentem-lo ajudar, li donen un lloc a la fundació perquè treballi, després aquest no està d'acord amb la línia ideològica del club, se'n torna a viure, Astúries, després Espejo Público li fa una entrevista... Diu que el Barça s'ha convertit en un partit polític, saps? Aquestes ja, coses. I després això es complica molt tot i no. Vull dir, els jugadors de futbol han de jugar a futbol.
Per tant, segona opció, que triomfi, que jugui l'Espanyol, la primera divisió, amb un equip de nivell.
I la tercera opció triomfant seria que acabés jugant a l'Andorra de Gerard Piqué o al Vissel Kobe, que són dos perfils molt semblants, no? Són jugadors que... tenen una mica de nom, no? Però pel que sigui, o ha faltat una mica... o bé estan una mica ja plegant, no? Com si diguéssim. O sigui, perquè ens fem a la idea del que seria aquest perfil de club. Saps la Roca Village?
Sí.
Que és aquell outlet que és com un poble. Doncs si un dia tenen equip de futbol, seria com l'Andorra de Piqué, diguéssim, o el Vissel Kobe, no?
Va.
Seria triomfar una mica.
Però ja afirmaríem.
Estaria bé.
Això són maneres de triomfar per Riqui Puig, però també hi ha maneres de no triomfar, que esperem que no en passin.
Possibles mals finals, no? El primer seria un mal final que ha passat, ho hem vist no en el món del futbol, però, per exemple, en el món del cinema, quan t'arriba l'èxit massa jove. No, què passa? Que t'arriba la fama abans que facis mèrits i et pot passar l'efecte Solo en casa.
Ja.
No, tots hem vist el Macaulay Culkin d'abans i el Macaulay Culkin d'ara. Sembla que... Clar,
no l'ha tractat bé el temps.
Clar, aquesta cara de nen maco que té Riqui Puig actualment, saps? Aquí, si no es gestiona bé la fama que té ara...
Pot acabar
d'aquesta manera. També va passar amb el nen maco del Sexto Sentido, no sé el nom, que s'ha acabat convertint en un senyor que podria ser directiu del Getafe. No?
Sí.
Aquest senyor diu que és el director esportiu del o de l'Almeria. I ho podria ser perfectament. Doncs aquest era el nen
impactant.
El nen del Sexto Sentido.
Sí, compta amb els nens precoços.
Exacte.
Segona opció.
El segon mal final seria que s'acabés descobrint que Riqui Puig és Bojan Krkić. Perquè s'ha canviat el pentinat. És ell, en realitat, no? Són clavats. L'únic, s'ha canviat una mica el pentinat i que s'acabi... Riqui Puig ja es veu una mica que és un nom inventat, no? Riqui Puig, ningú es diu Riqui Puig. Jo va pensar, ah, Miqui Puig, em sona una mica, li fotem la R al principi i tal, no? Vull dir, jo no els he vist mai tots dos al mateix lloc.
A Bojan i a Riqui.
Bojan i Riqui Puig, els heu vist mai a la mateixa escena?
No ho sé.
No, jo no els he vist mai.
No?
No, busqueu una foto.
A la selecció catalana?
No. Quan canviaven un...
Sortia l'altre.
Sortia l'altre per una altra banda del camp, no? Diguéssim.
Bé, que no acabi sent... Que es descobreixi que és la mateixa persona.
Que es descobreixi. Seria un mal final, també.
Home, sí, perquè ha de tenir personalitat pròpia. I l'última opció de mal final...
Seria que després de compartir moltes hores junts a la banqueta s'acabi fent amic de Dembélé. No, seria dels pitjors finals, no? Després, imagina't, començaria a enganxar-se als videojocs, no? Es comença per aquí, després comences a arribar tard als entrenaments, menges malament, fas fora els teus cuiners, no? Passen totes aquestes cosetes i... t'acaba passant que en l'entorn de les tertúlies esportives només t'acaba defensant Sònia Gelmà. Seria un mal final pel pobre Riqui Puig, no? Que se'n vagi d'embellitzant, no? Que perdi la facultat de la parla, també, que s'acosti un àrbitre i només li pugui... Muy malo! De cop i volta veia Riqui Puig dir-li muy malo, l'àrbitre, i
l'estem...
S'ha d'embellitzat ja tothom.
Bé, què creieu que acabarà passant? Que acabarà bé o no acabarà bé? Doncs bé, votem-ho, això els companys de la regir, per exemple. A veure, què hi diuen? Mira. Oh, dos, tres que sí, que acabarà bé, dos que no. Tres sí, dos no. Amb l'Àngel, Mà i Soler, no ho teniu clar?
Que és massa d'hora. Jo no tinc clar el tema Bojan Krkić.
Jo voto a favor.
A favor.
Que acabarà bé. Podeu votar vosaltres a través del lloc web de Catalunya Ràdio. A banda de jugar al joc de la Lliga, també podeu votar per l'enquesta del Jovany. Ho teniu tot a la web de la ràdio i d'Esport 3. Jovany, moltes gràcies.
A vosaltres.
I aprofito per acomiadar la taula. Martín, Costa, Gelmà, Soler, Fiter, moltes gràcies.
A tu.
Volem més anècdotes de Fiter i discoteques nocturnes i personatges del món de l'esport i no del món de l'esport. Fem una pausa i tenim motor, que venen el Damià i el Noel. Ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Estrès, virus, antibiòtics... Són situacions que poden alterar la flora intestinal. Ultralevura 250, amb la fórmula exclusiva de Saccharomyces boulardii, és un medicament probiòtic que tracta la diarrea i ajuda a regenerar la flora intestinal. Ultralevura cuida l'intestí. Ultralevura de Zambon en càpsules per majors de 12 anys o sobres tutti-frutti a partir de 2 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
El nou Range Rover Evoque Tech Edition ve de sèrie amb passejos pel centre, branxa els millors restaurants i tardes de compres, a més d'un complet equipament que inclou Park Assist, perquè aparcar la ciutat no sigui tan difícil. Emporta't el SUV més urbà per 33.990 euros i treu tot el partit de la teva ciutat. Més informació a landrover.es.
En aquesta vida les coses es poden fer bé...
Recordo de tot.
Se n'acorda vostè de tot?
Sí, tinc una bona memòria.
Malament...
Capital de Síria.
Sudan.
Es poden fer a mitges.
No, ja ho sé, ja. El Gràcia, aquell que us diu de nom.
L'Albert de Gràcia.
Antonio.
Albert de Gràcia.
O a la nostra manera.
I know that final swing.
Estat de Gràcia cada dia de 4 a 6. A la nostra manera.
Huawei és un telèfon.
De la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Aquesta temporada de MotoGP especialment ha estat emocionant i ha acabat amb sorpresa. I hem decidit que volíem, ara que s'ha acabat la temporada i que ja comença la pretemporada, perquè aquí les coses no s'aturen, tenir els nostres quatre ulls a la competició, que són el Noel Rodríguez, bona nit.
Què tal, Francesc? Molt bona nit.
I el Damià Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Quan ha seguit tota la temporada, home, acabeu encara amb l'impacte al cos del que ha passat aquest cap de setmana a València, o ja ho heu normalitzat, o com ho esteu
fent? Jo encara tinc l'ensurt, eh? Encara recordo anar amb el cotxe de la tele cap allà i quan veus que a quarts d'11 s'anuncia una roda de premsa excepcional de Jorge Lorenzo i ja comencen a despegar els rumors i dius, no serà un dijous tranquil, com no ho va ser, i clar, un cop ja sabíem la retirada de Lorenzo, doncs qui ocupa aquest seient? A partir d'aquí, fins que al cap de... O sigui, el diumenge ja començàvem ja a confirmar-ho, però no oficialment, fins que dilluns a les 6 de la tarda ja es va fer oficial.
L'episodi cotxe també el vas viure tu, Damià.
Igual. Jo vaig haver d'aturar-me perquè...
Per tenir un accident.
Perquè anava sol, ells anaven acompanyats i podien gestionar aquestes coses en marxa. Sí, evidentment, quan ja vaig veure que oficialment s'havia convocat una roda de premsa amb Carmelo Ezpeleta, doncs evidentment volia dir absolutament moltíssimes coses, i hem tingut un cap de setmana que tots volíem que fos super tranquil, per de baixada, per una temporada, per una temporada tan maca, i al final en el mateix cap de setmana hem tingut dos dels fets vitals d'aquesta temporada, no? La retirada de Lorenzo i el fitxatge de l'Àlex pel Repsol Honda.
Clar, això és aquesta roda que a mi em costa una mica entendre, que és que acabes la temporada i l'endemà comences la pretemporada. Home, para un moment, respira. No, aquí ja, vinga, ens posem amb la pretemporada.
Ja tens el circuit. Ja.
Sí, no, és una qüestió pràctica. Clar, posem doncs ja els ulls a la temporada vinent. Què ens espera? És a dir, canviarà molt el Mundial amb aquesta retirada, amb aquests dos germans junts, o no té per què canviar tant?
Com ara mateix tots els ulls estan sobre l'Àlex, no? Però jo crec que l'hem de treure una mica de responsabilitat de sobre, perquè ni aquells que ja fan pronòstics catastrofistes perquè és una moto complicada i ja diuen que patirà perquè agafen el referent de Jorge Lorenzo aquesta temporada, ni aquells que diuen que volarà, escolta'm, tot això està per decidir. De fet, el que està passant en aquestes jornades de testos no és referència. El que ha de fer és acostumar-se a aquesta moto, doncs agafar quilòmetres, familiaritzar-se. L'únic que està clar amb l'Àlex és que és un tros de professional, és un noi que està en molt bona forma, té molt bona predisposició per treballar i donarà absolutament tot els resultats. Doncs home, tampoc podem dir que aquest any 2020 sigui de sucre, està clar, però no ens alarmem. És una moto complicada, una moto que per cert no és amb la que està treballant aquests dies, que és la de l'equip LSR, un equip satèl·lit, una mica menys de potència, però... Bé, a poc a poc li ha d'anar agafant, adaptant-se a aquesta onda que, pels que no siguin massa entesos, doncs té un punt molt crític i un punt molt complicat que se li fa sobretot difícil als pilots novells, que és la frenada, que és difícil de fer.
No és una
moto tan dòcil doncs, com altres, com Yamaha, com Suzuki, el Damià ho sap bé, per això hem tingut una irrupció tan estel·lar aquesta temporada com la de Fabio Quartararo. Això que ningú esperi amb l'Àlex, tant de bo que sigui així, però és molt complicat que això acabi passant.
Home, si aconsegueix l'Àlex fer això, ens podem treure el barret i fer una festa tots plegats, perquè seria bastant inèdit. Ja tots tenim molt clar quina és la situació de l'Àlex, perquè signar només un any de contracte és posar-se molta pressió a sobre. Evidentment, quan passa aquest tren, no pots deixar d'agafar-lo. I el que pugui passar d'aquí a 2 anys, escolta'm, el temps ho dirà. Jo veig dos germans que treballaran molt junts, el Marc va sobradíssim, tots ho sabem, i evidentment no faran res més que no hagin fet fins ara, que és treballar a casa plegats en el pla físic, ara serà també en el pla tècnic, i tindran doncs, els vídeos cada dia posats a tort i a dret perquè sobretot el més jove tingui l'opció d'intentar avançar terreny de la manera més ràpida possible, perquè evidentment quan passin 4 curses el mercat estarà, si no tancat, bullirà molt i l'Àlex es pot quedar sense moto per l'any següent, o si més no podria quedar-se sense aquesta plaça. Això és avançar molts esdeveniments, però insisteixo que la pressió és molt important.
És que és que
no han començat, que ja estem pensant en...
Posem el símil futbolístic, és a dir, és com si la meitat de la plantilla del Barça i del Madrid estigués sense contracte de cara a l'any 2021 i es renovaran en les 4-5 primeres jornades. És que el món de les motos funciona així, és una mica diferent del futbol.
A veure, això s'ha acabat, això començarà aviat, de l'any que tanquem, o de la temporada que tanquem, us fa ràbia, o hi esteu d'acord, en dir que falta una mica d'emoció? Silenci prudent, silenci
no,
prudent.
No, jo, aviam, és que nosaltres ho veiem des d'un altre punt de vista, perquè hi ha curses que, evidentment, són, entre cometes, avorrides, però tenen la tensió que cal per aguantar un esdeveniment esportiu d'aquest nivell, no? És a dir, si tots entenem que el motociclisme és jugar-se-la 2 o 3 o 4 en l'últim revolt, evidentment no hem tingut una temporada emocionant. L'hem tinguda a trossos.
Amb elements concrets,
I aleshores, si el campió del món, que tenim la sort que és nostre, guanya faltant 5 curses pel final, doncs hi haurà gent que dirà, ja apago perquè això s'ha acabat, no? Evidentment, si ho mires des d'aquest punt de vista, doncs sí, no ha estat emocionant. Evidentment, hi ha altres elements que t'ajuden a pensar en moltes altres coses. Com pensem a 2 anys vista, doncs resulta que Márquez guanya faltant 5 curses, però es pren les últimes 4 com una pretemporada, i en les últimes 4 n'ha guanyat 3 i ha fet un segon. Que no és més que una declaració de principis pel que vindrà.
Digue, aquí estic jo.
És que l'altre dia feia unes estadístiques molt bones, perquè les 3 primeres curses, Márquez queda segon al Qatar, guanya l'Argentina, una cursa que van fer per TV3, i cau a Austin. És a dir, es deixa 25 punts a Austin, més 5 a Qatar, 30. Les 3 primeres curses havia deixat 30 punts. En les 16 restants se n'ha deixat 25.
Bueno, o sigui, ja va gastar-los tots els 3 primers dies, eh?
12 victòries, i clar, home, pels que no siguin catalans és molt dur. És que han sigut 12 clar. Victòries, més 2 del Maverick, més 2 del Rins, són 16 de 19. N'han d'afegir les 2 de Dovizioso i una de Petrucci.
S'ha perdut, o s'ha rebaixat la tensió aquesta temporada, potser, no? Respecte a les últimes 2, que hi havia hagut moments de pics molt grans, d'enfrontaments, de moments fins i tot gairebé lletjos, i tinc la sensació, vaja, potser ara m'he oblidat d'algun episodi, però s'han contingut les aigües
jo
bastant.
Jo crec que Valentino ja sap amb qui se les deu, no? I el que va passar a Misano, per exemple, que Valentino i se les van tenir a la classificació, i després a la cursa en Marc va treure la ràbia i va donar un cop a sobre de la taula i allà es va acabar. I Valentino no, és que no va ni obrir la boca. Evidentment, sempre que li donen oportunitat a Rossi, intenta ficar alguna crítica, ni que sigui amb una ganyota, contra Márquez, però és que a Márquez li és absolutament igual. Valentino ara mateix ja no està en el nivell per estar amb els millors. Per tant, el Marc acostuma a parlar normalment a la pista, i evidentment aquesta situació sempre estarà present, perquè és molt difícil, després d'haver tingut un acostament i una altra recaiguda, que tornin a acostar-se, no?
Ara ja, en fi, el morbo amb Valentino, el que estaria bé també és que Valentino té un germanastre, un germà a Moto2, que es diu Luca Marini. El que hem de fer ara aquest nano és també pujar-lo a MotoGP i anar als Márquez contra els Rossi Marini. I si del cas també juntem els Espargaró i fem un campionat per germans.
Famílies, eh? Una competició de famílies. Bé, aquests dos senyors aquest any s'han dedicat a voltar pel món, ho han explicat a TV3 i a Catalunya Ràdio. Toca descansar ara o també us en reenganxeu ja a la vida normal?
El mes de desembre sol ser en el món del motor un dels més tranquils, juntament amb el febrer, però ja ara al gener tenim el Dakar, per tant ens hem de posar les pilotes. De totes formes sí que ho agrairé, perquè jo no sé el Damià, però per mi és la primera temporada, i me n'he adonat que MotoGP és un campionat que, si no vas en compte, t'engreixa. Perquè...
Doncs mira que figurin perquè... que està el Damià.
No, estic aguantant-me.
Jo et dic de la boca.
respira.
Anem posant panxa, perquè és que el problema és que moltes vegades no et dona temps a dinar, i què passa? Quan vas a fer declaracions, a recollir declaracions, allà als hospitalities et tenen uns pots de llaminadures meravellosos i vas amb la panxa buida i clar, et fas una destrossa allà que no toca.
Estic viu perquè no he cobert mai el Mundial de Motociclisme.
Has de fer dels propòsits de l'any nou, eh? Has de posar fora llaminadures a segons on.
Difícil.
Noel, Damià, moltes gràcies. No sé si ho heu fet, però si no ho heu fet, encara esteu a temps d'entrar a esport3.cat/joc-de-la-lliga i fer els vostres pronòstics.
Un dia hem de fer una de motos, eh?
El joc de les motos.
Clar.
Parlarem amb l'Auberni. Endavant.
Qui guanyarà la... la Lliga? Qui jugarà a Europa? Qui en serà el Pichichi? Qui baixarà a segona?
Al Club de la Mitjanit hem preparat el Joc de la Lliga. Participa-hi i podràs guanyar un viatge a Tòquio per dues persones.
Entra a catradio.cat/jocdelalliga i respon les 10 preguntes que et poden portar a Tòquio. El Joc de la Lliga.
Pots participar-hi fins al 22 de novembre.
catradio.cat/jocdelalliga.
I ens veiem a Tòquio amb el Club de la Mitjanit.
Compte que és demà, el 22 de novembre. Per tant, si no has fet encara el Joc de la Lliga, et queden hores, hores per fer-lo. Demà us posarem al dia de com està tota la qüestió i demà tindrem una tertúlia diabòlica, segur que divertida, amb el Ricard Torquemada, feliç de venir al programa després d'haver vist avui que fèiem una ruleta. I aquí ho deixem, aquí ho deixem. Nosaltres tornem demà a partir de les 11 per Esport 3 i per Catalunya Ràdio. Anar restant dies perquè torni la Laia Tudel, com ens recordava avui el Sergi Soler. Cada cop queda menys. Gràcies a tots els que ho heu fet possible, que avui hem tingut feina i coses diverses a fer, i que tingueu una bona nit. Adéu-siau.